Entre avui i demà amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
Passa, entra y siente que quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra.
Segona hora d'Entre avui i demà d'aquesta nova temporada. Avui és divendres i mos estàveu escoltant en directe i ja estic tan contenta de saludar en aquests tres grans conversadors polisèmics. Patricia Fernández, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, encantada des d'aquí a la nova temporada. I si és que facin falta.
I que bé tenir-vos, Gori Jaume, com estàs? Benvingut.
Què tal? Vuelta al cole, vuelta al cole.
I en Xavier Torrents, com anam?
Molt bé, més fresquet en aquestes hores, ja.
Això sí, una micona, una micona. Gori Jaume, no vull ficar has dit, eh? Que és una de les paraules, és senafra, però aquests dos estan bastant més morenos que tu, eh?
N'hi ha com os ha tocat fer feina aquest mes d'agost i que no hem pogut descansar tant, però bueno, me ve d'aquí poc un viatget, així que no me puc queixar.
Molt bé, per això te brillen els ulls, això és que serà un bon viatge. I de començar amb aquesta nova temporada, dues hores, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, estrenam, a més, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que això també és una bona notícia, així que el primer capítol el tindreu just després d'aquesta conversa polisèmica, i com que continuem estirant de paraules polisèmiques, havíem de continuar també parlant amb vosaltres. Vinga, què tal aquesta entrada de curs? Això que setembre... És més important que gener, Gori?
Evidentment. O sigui, jo sabeu que som un ferm defensor de que l'any comença dia 1 de setembre i que acaba dia 31 d'agost. Eh? Que realment l'any acaba com a dia 31 de juliol, diguéssim, i agost és un poc un limbo perquè en aquest país no va feina ningú.
No, totalment.
És una cosa increïble. I s'atura el món, a més. No tens serveis de res, ni transport, ni... Bueno, en fi... moltes problemes, i dia 1 de setembre realment comença l'any, perquè és quan tens il·lusió, te compres l'agenda nova per mirar les coses, te planifiques i ara anirem al gimnàs i ara no sé què, i crec que és on comencen els reptes.
A veure, quant de desitjos te marques en aquesta agenda nova de cara al nou curs, Gori?
Molts, molts. Sobretot és no estressar-me tant, és prendre un poc més de filosofia, més tranquil·litat, que crec que és molt necessari.
A veure, Patricia Fernández, i la teva entrada, què?
Mira, puc fer un copiar i pegar d'en Gori, perquè jo també vaig en els cursos escolars. Primer perquè els fills eren petits i tenien aquesta edat que te marcava tot. I ara que ja són un poc més grans, perquè jo faig pauses més d'agost i per jo és un peron, procur que sigui molt heavy, perquè si no tenc energia per continuar a setembre, i sempre faig un poquet de reflexió, no? I no me faig objectius d'estil any nou, però sí que me faig un poc objectius professionals i tenc el mateix objectiu que tu, quan no desaceleri una mica aquest estrès, aquesta entrada de curs serà mortífera.
Sí, sí.
Ara t'he de dir una cosa. Enguany m'ha sorprès, per el que deies que el mes d'agost s'atura tot, que més gent de la que me pensava feia feina. I més gent de la que me pensava em farà l'any que ve, perquè han passat un mes d'agost tan tòrrid.
És vera que hi ha molta gent que aprofita, perquè com que fa tanta calor de fora, pues aprofita per fer feina, però me referia molt en els serveis. No?
Nosaltres, per exemple, el sector construcció.
El sector construcció, evidentment, la construcció s'atura, i el transport i tots aquests...
Sí, el transport de mercancies, mercaderies...
Tot això està aturat i pareix que, vamos, que dius, arriba la gent dia 1 d'agost, diu, no, fins a mitjan de setembre no podrem fer res, i dius, mare meva...
Però jo, sapiguent això, perquè ho he viscut i ho practic tots els anys, enguany m'he sorprès de trobar picabreders que feien feina, gent que estava pel mig fent feina i dient, no, jo agost ja no... i pens que encara anirà més.
Clar, no,
evidentment, els que fan feina a aire lliure, no. Però els que podrem fer feina a cobert i amb aires...
Jo he estat molt fresqueta, també t'he de dir.
Sí,
m'ha anat malament, tampoc.
Sí. No és un mal mes.
És un desclub de dos principis d'any. El setembre i el gener.
Joli, sí. Que guai.
Tu el comences dues vegades.
Tu vius dos anys en un.
Clar, vull dir, inevitablement, hi ha cicle de curs... que malgrat els infants ja siguin més grans, encara el continuen estudiant i encara tens aquest cicle, i em pot la sensació, no?, de curs nou, a més més saturada, el sol fet l'estiu, jo dia 10 d'agost ja feia feina, tot i que he tingut 3 setmanetes, tampoc no m'ho puc queixar, però i efectivament el mes d'agost és... Per jo és meravellós perquè és una oportunitat d'anar amb un altre ritme, de poder fer un poc més de xup-xup, no?, les cosetes, pensar-ho, recuperar pendents... Els darrers dies de feina me faig una llisteta d'entornar de vacances. També és una manera de buidar, de partir sense aquell d'allò de me'n recordaré o no me'n recordaré. Però és que el gener passa més o menys igual, perquè a lo millor és canvi d'any més formal, des d'un punt de vista més de gestió, més de tal, no?, memoris, tal...
Això t'anava a dir, tanques, any natural.
Veus, jo per gener no me passa. Perquè...
perquè jo, feina.
Jo dia 31 faig feina i dia 2 faig feina. Sí, cau en dia lectiu, evidentment. Sí. I realment és com si hagués passat menys d'un cap de setmana. Sí. Perquè dia 31 a lo millor acabes a migdia i tens un dia i mig que no tens res. Per tant, sí, és una... Te'n vas a sopar i tal, bé, però no fas una desconnexió total com ara és agost, que sí que te'n vas una o dues setmanes, o tres, si pots.
S'aturada és més llarga.
I, a més, és una aturada general, que és un poc el que deia en Gori, que no te sents malament, perquè saps que la meitat del país està fent el mateix que tu, no?
A més, la gent t'escriu... Jo, en el meu cas, que jo estic a la part comercial, que sempre estic en contacte amb gent, sempre me diuen, treballes? És que perdona per molestar-te i tal.
És meravellós, això, perquè així... El que diu en Xavi, fas feina a un altre ritme. L'estrès del curs ordinari no hi és.
Claro,
no. És veritat que potser vas contestant correus, vas enviant cosetes, i el 90% de les respostes és estic de vacances, tonta el dia, estic uns dies fora, tant d'allà, quan dius, pues ja t'arribarà,
ja t'ho
trobarà, sí. Jo he fet la meva part. No?
Exacte, sí. Són uns altres ritmes, però Anna Patricia deia, no, el meu sector, que és el jurídic, atura. El sector de la construcció també veig que atura, però clar, el sector del lleure amb infants i joves, que és el que controla en Xavier Torrents, aquest no atura.
És al revés, està a tope.
Sí, de fet, nosaltres hem tingut un guany molta més demanda que l'any passat. L'any passat varen tenir 355 infants i un guany hem arribat als 428. Sí.
No, és que és més... Ho comentava amb una amiga que les vacances laborals amb infants a casa no poden ser mai vacances, si són petits, o, bueno, si són que necessitin...
Cura,
exacte. I per jo li deia... Per jo, les escoles d'estiu eren fonamentals. O sigui, eren... Bueno, a part de que jo feia feina a juliol
i necessitava
cobrir. Però, encara així tot, si jo no hagués fet feina en el sector de mestres, en conec molts que cerquen escoles d'estiu, claro. I jo ara les cerc per la meva filla petita, que ja podria estar a casa, perquè no vull que se passi tot el dia penjada amb mòbils, tablets, sèries, rotllos, perquè estigui fora i socialitzi una mica. Clar.
Què feis amb els mòbils, Xavier, en els campaments i en aquestes trobades d'estiu? Queden tots, o no en tenen, que pot ser per s'edat, o si queden tots dins una càpsula, ja directament no hi ha mòbil.
Bueno, això és com el meme aquell de quan ho compres i quan t'arriba, no? Ideal, que no els aduguin. I això és el que treballes i ofereixes a les famílies, pues, un poc es compensar i mirar, pues, aquí teniu tres telèfons de contacte per si hi ha una urgència, no? Però no ho pots evitar. No ho pots evitar, o bé perquè el mateix infant o adolescent l'acaba duent, o simplement, pues, son pare i sa mare se queden més tranquils si el duen, no? El que fas és pactar moments. Bueno, pues en aquest moment no hi ha problema, la resta queda aturat. I ha de quedar aturat, ha de tal, i llavors intentes graduar un poc, en funció de l'edat.
A l'escola...
Guardes o no, o... Perfecte, pues, han quedat entesos amb aquesta edat, amb aquests horaris, perfecte. Si complim, no hi ha problema. Si no complim, el maquet, i el te tornen a d'això. Intentes anar un poc en aquest sentit, però clar, és vera que la percepció d'oci lligada a l'ús de telèfon intel·ligent està massa arrelada. Perquè jugues, perquè trastetges xarxes, perquè escoltes música, per lo que sigui, però associar un temps d'oci o de lleure a l'ús d'això, no? És com si no hi ha això, no tenc temps lliure.
La meva filla ha anat a dos campaments i a tots dos ha deixat el mòbil a casa per per exigències de guió, no? Perquè mos ho deien, i nosaltres, per suposat, ho hem fet complir. Però llavors meu fill, que va de monitor ja de l'altra banda, clar, ells sí que el duen, perquè fins i tot hi fan feina i fan coses, i tenien un cert conflicte de però és que vosaltres n'empleau, però és que vosaltres, però... Bueno, i entonces ells procuren retirar-los tots, posar-los a una caixa i fer... No te pots evitar que potser t'enduen algun amagat o això, perquè a l'escola, durant el curs, la petita que encara fa ESO, enguany s'han estrenat i els han fet posar tots els mòbils dins una capsa, com una vitrina, tancada en clau. Perquè sabien que tanmateix els duen a escola. Mentre estan a escola, estan allà tancats, i quan se'n van d'escola, com molt de pares volem per estar en contacte, obrien la capseta i tal. Qualque vegada ha passat que en duien dos. Ja. Un per deixar dins la capseta i un altre. Clar, echa la trampa, aquí estan parlant. I si els han aplegat, llavors és comunicat en els pares, bla, bla, bla. Però vaja, lo del mòbil és un món infinit.
Sí. És una addicció, això està clar. Ai. I és un problema. Ben és un problema no amb els joves, amb els grans també, eh? És a dir...
Sí, generalitat.
Hi ha molta gent que està addicta en el mòbil i que no pot viure sense mirar el mòbil i necessita... És com una excitació constant de dopamina o de no sé què.
La dopamina té molt que veure. Està enganxat
i és un problema.
Depèn de quin context tens molta sort, perquè la bateria...
S'acaba. En Xavi fa així els dos dits.
Ah, dits de...
Després n'han d'aixecar.
Ojo, que enllaç.
S'acaba.
Sí, això també, a sort.
Llavors, ho fas venir bé.
Sí, també és un tema, veure aquesta angoixa perquè se t'acaba la bateria, també és un tema. Per cert, xerrant de dits, en Xavier Torrents mos ha proposat aquesta cançó. En Joan Petit quan balla, no? Xerrant d'infants i de joves, a tu t'ho records o què?
Sí, clar, no només perquè els feies i la padrina quan te l'ensenyava o això, sinó perquè també quan la feies amb els nins. Una de les primeres vegades que la varen ballar els nins a plaça va ser en Cucorba.
Ostres,
vull dir que és especialment... Cucorba
varen venir a la meva comunió. O sea,
insuperable, ara mateix.
Insuperable. Ara m'has desbloquejat un record.
Ai,
se m'ha posat la pell de gallina.
Quina meravella, que ja s'han retirat, Gori, que han fet 50 anys i menys i manco.
Dius, quina barbaritat.
Sí, una barbaritat. Sí. Fins fa dos dies cantant.
La meva comunió varen venir a Cucorba. Me'n recordo perfectament. Tothom flipava. Hola, que guai. Me'n varen pintar de pallasso. Bueno, en fi, han disfrutat molt.
No, és perfecte. És que, clar, són un referent, absolutament, són un referent. I, clar, i ara parlàvem de dits i jo vos volia visualitzar amb el mòbil i amb els dits, que anau amb un, amb dos, com escriviu? Gori, tu com escrius?
Jo escric amb una mà i un dit.
Tac, 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 tac.
És vera que quan faig feina moltes vegades crit en ses manos libres... És vera, i escric a la vegada en dos dits, perquè tinc el mòbil apoyat i escric, i perquè necessito fer a lo millor moltes gestions a la vegada i deixo el mòbil apoyat i escric en dos dits. Uh-huh. Però si no, amb una mà i amb un dit.
Molt bé, i tu?
Patrick? I som també, perdona, d'enviar àudios, eh?
Sí.
M'agrada.
Terreny perillós, els àudios.
Però tinc que dir que som dels pocs que m'agrada cridar. Jo som de les persones que m'agrada telefonar. Uh-huh. I els meus amics me diuen eres muy pesado porque solo llamas.
Que antipàtic.
Ets una espècie d'investigació.
I jo dic, ara has compensat el tema àudio, eh, Gari? No,
és que, jolín, t'envies per enviar-me un àudio de 3 minuts, telefonem, xerrant 3 minuts, jo te conto, tenim un diàleg i ja està. I
això te diuen els amics o tu?
El més guapo, jo els hi dic a ell, el més guapo,
sí.
que no, que m'han vist un àudio de 3 minuts o 4, contant-me que, no sé...
A nivell de feina vull fer un experiment, perquè, clar, depèn de quina generació i de quina edat tenen, funcionen amb àudios.
Jo el vol fer experiment.
No, tu no, faltaria més. Que és posar a dos grups en la mateixa instrucció, una amb àudios i l'altra per escrit per WhatsApp, i donar una tasca. Val? I a veure quin és el que tarda menys. Perquè ara tu deies, clar, m'envies 3 minuts. Aquell tarda 3 minuts en sentir-lo. tu sí, si l'escoltes a velocitat normal són 3 minuts més. Però si per lo que sigui hi ha alguna cosa que necessites tornar a escoltar, ja tornes enrere. L'has de processar, l'has de fer. En canvi, si tu m'ho passes per escrit, normalment ja et més sintètic.
Correcte.
Val? Perquè per una qüestió d'escriure manco o d'acabar més directe en es gra, no?
Esperes
si ho vols rellegir, és molt més senzill que no tornar enrere a l'àudio, perquè t'has d'escoltar una altra vegada 3 minuts per escoltar els 10 segons on me deies allò d'allà, no?
Però tinc una solució.
Epa. Transcripció.
Transcripció. Ah!
Perfecte. Pues,
és una eina meravellosa, jo m'encanta.
També m'aniria bé, perquè veuríem quanta cosa supèrflua hi ha un àudio.
Sí, molta.
Sí.
Jo som molt poc d'àudio. He de reconèixer que som molt poc d'àudio. No me molesta en el Cesc que me'ls enviïn, en funció de la seva durada, he dit xato cridem.
Ja.
Xato, xato cridem, i és més senzill. I bueno, ara ho puc confessar, sí, mateix, sí. Ja me plegaran, ja me coneixen molt, no? Alguna vegada dic, no el puc escoltar.
Clar,
I en tres frases, en tres frases me resumeixen dos àudios. Maravilloso. Sí. Ara ja me sap greu, ja no em funcionarà el sistema. Ja. Perquè...
però és que hi ha moments en què no se poden
claro,
escoltar.
No.
Però és que de vegades, encara que el pugui escoltar, dic que no puc.
Claro.
Jo tinc una frase fetitxa per aquestes coses, que és, no puc àudios. Fem titular. I me fan sí. un titular, i amb el titular tinc informació i sé si me val la pena. I moltes vegades no tenen la paciència de que jo el pugui llegir, ja m'ho han dit d'una altra manera.
Claro.
I,
hombre, és una bona eina per,
jo reconec
o evitar-te tenir-los que escoltar.
Clar, jo reconec que jo amb els dits que tinc disponibles. Si tinc una mà, si intento les dues, com tu dius, quan te tens damunt la taula, si vaig pel carrer em vas dir que no és, així com puc. Però jo
faig els àudios i me vull autodefensar d'això perquè me sento un poc atacat. Tinc que dir que jo rep... més de 30 cridades en el dia. És a dir...
És que les cridades són més estressants que
estic el dia. Estic tot el dia cridant, després faig visites. I, claro, què passa? Que quan vaig d'un lloc a un altre, a lo millor no me queda més remei perquè canviar àudios, perquè ho resumesquin i ho entenguin, perquè després hi ha el problema dels horaris, perquè no tothom fa l'horari que tu fas, i hi ha gent que quan li escrius no està fent feina, o si no li escrius ara tot d'una i li expliques, se'n va d'aquí una hora i tu estàs entrat a una altra reunió i no s'entrarà i ja passarà un dia. I
vegades per coordinar horaris...
Ho fas per...
I si aprofites trajectes, és més senzill xerrar que escriure, evidentment.
Mira, jo en el cotxe crec que no escolt música, ni ràdio, ni res, perquè jo quan vaig en el cotxe, crit de dia, xerrar.
Pues estàs fent passar pena, Gori, Jaume.
No,
relaxa't.
No.
Per això ha demanat relaxar-se, no?
Necessito un poc de relax, però és que, en sèrio, és que només entren cridades i cridades. I a vegades surt d'una reunió i tenc quatre cridades. I dius, vinga, vaig a començar, la primera, la segona, bueno, és el que hi
ha. Sí. I, escolta, gràcies per treure temps per aquestes converses polisèmiques. Bé, tots tres, perquè sé que sou tres persones molt, molt ocupades, però ens encanta tenir-vos.
Aquesta hora ja no fa infecció.
Ja, en aquest... bueno, ja. De totes maneres, no vos he demanat si vos dic que vos ven el cap. Ana Patricia, que li ve?
Ai, dit. Mira, a mi me ve una frase mallorquina d'un ditet de... un dit de pols, un dit de whisky o de lo que sigui, un dit d'alguna cosa. M'encanta com a unitat de mesura.
Com
a unitat de mesura m'encanta un dit. I ho trobo molt mallorquí, molt nostre, no? És el primer que m'ha vengut. Me demanes això?
Molt bé. I en Gori?
Jo me recordo dit i fet.
Dit i fet.
Dit i fet. És una frase també molt nostra. Venga, dit i fet.
I en Xavier Torrents?
La música ja l'hem posada. Sí. Ja m'agrada molt la frase Una ditada de mel.
Molt bé.
Aquesta així de perquè és també molt nostrada.
En dones de ditades de mel.
Fa una estona te n'he donat una.
Molt bé, mira, no importa. No és molt mallorquí donar ditades de mel. És a dir, crec que és caràcter mallorquí...
Ja. És el contrari. Sí,
és com a més crític, més... Quan fas algo bé, bueno, has fet el que te tocava.
El que te tocava, aquesta semestre.
No has fet res més.
Desgraciadament.
Sí. Jo me'n recordo quan era petit, de, he tret un 10 examen. No has fet res que no te toques. Jo venia tot il·lusionat per dir...
Ara no sé si obris marat de les graduacions, no? Vamos, estan graduant. Bueno, el que te tocava.
Les noves pedagogies ara em fugen de donar ditades de mel i també de posar dites en afra ni de... Ha desaparegut una mica això del premi i càstig, no? Dic ses noves, que no els amplien.
Bueno, igual ja ho més deixar fer.
Sí, però no, no. Ves que tinc una cunyada que hi fa feina a una escola d'aquestes de noves pedagogies i és un repte total. Té molt de sentit el que te conten, eh? Perquè no és el llibertinatge absolut de fer el que te doni la gana i mou-te de classe en classe així com tu vulguis. No, té un cert ordre i una certa... Però la manera de comunicar a un infant que ha fet una feina i no poden dir-los això està treballat i tal... que bé ho has fet. Això és preciós, ho has fet beníssim. No, 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 no. Igual que tampoc li has de dir, oh, quin desastre, això s'ha de corregir. No, tenen maneres, ara no me facis dir, però estic en procés d'entendre-ho i d'aprendre a fer-ho. Però ni tant ni tampoc, no?
Jo crec que se manés és el que li deien a en Gori.
Jo és que estic en contra totalment d'això. O sigui, perdona, o sigui...
No, no,
això és el que te toca.
Jo són noves pedagogies... o sigui, trobo que hi ha un pot de tonteria, i perdoneu-me que sigui així tant de crític.
No te passis.
No en les noves pedagogies, sinó que per ahir que ara que... Bueno, no pots renyar a l'infant perquè tindreu trauma.
No, jo no he dit això.
No, ja ho sé, no ho deia per això.
Hi ha algunes d'aquestes noves que tiren per aquí.
Ara veus, per exemple...
És una mala interpretació, que també podria ser.
Crec que sí, crec que sí.
Per exemple...
Un dia la convidam.
Ho veus molt també amb la maternitat. La maternitat també s'ha tornat una cosa que pareix una locura. No, és que no li poden donar besos al nen o no li poden no sé què... Si el nen no
pot dir que no.
No pot dir
tot
que
això
no.
A mi m'apareixen...
Si el nen no vol saludar quan arriba a un puesto, que no saludi. Com que no saludi? El nen ha de saludar i ha d'aprendre a casa simpàtic.
Ha de saludar. Lo de ses besades té un altre conversa.
El meu punt de vista, potser és molt poc així.
Digues hola, digues bon dia, digues claro. Bon vespre, en funció de sort.
No dic que doni besos i abrazo, però...
Dues meses els adones i si no, doncs no. Però
exacte,
en manco un.
Exacte,
però... Se m'ha aprenent molt bé, vull dir... Que entra col, cuqui de dins. Sí, jo... Com no has dit res...
Veus, està tot inventat. Està tot inventat. Entrar, David, i nosaltres hem començat i ens hem estrenat amb aquesta conversa amb la Patricia Fernández, en Gori Jaume i en Xavier Torrents, i ara fem una petitíssima pausa i tot d'una tornada.
Passa, entra, después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Passa, entra, siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea, tararea.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà. IV3 Ràdio és participació. Un estiu que canviarà les seves vides.
Catalina!
Se tropezó con un escalón.
El retorn al cinema de Lluís Homà.
És una provocació darrere un altre.
Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
¡Abuelo!
No deixaràs de sentir-la prou.
Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
Vinga, ja mos teniu aquí amb aquest so de bateria, amb aquesta cançó que mos ha proposat avui na Patricia Fernández, que jo sé que has estat tot el dia allà cercant una bona bateria, Patricia.
Sí, és que no sabeu lo difícil que és, perquè jo en tenc una casa... És meu fill que la toca.
Tu tens una bateria i un tio que toca la bateria,
sí,
no?
Sí, però bueno, no, he de dir que la bateria sonora està fora de casa. O sigui, que hi ha cases d'aquestes elèctriques que no se senten gaire, només sents tuc-tuc-tuc. Però m'he aficionat molt, clar. El que tens a casa, al final...
O t'hi uneixes?
Sí, exacte.
O mors, no?
Exacte. Si no puedes contra ellos, únete. Exacte. Bé, no, de totes maneres he de dir que jo m'agradava molt i ara encara m'hi he aficionat més i intento entendre que és molt complicat tocar amb una mà una cosa, amb l'altra mà una altra, amb un peu una altra. O sigui, és d'una coordinació brutal.
Sona beníssim, sona beníssim. A veure, idò, bateria, Anna Patri, tot d'una, sa bateria de música. I en Gori Jaume, bateria?
Jo me recorda sa bateria social. no? En plan, que a vegades dius, tens la bateria social apagada.
Ah, aquest concepte no coneixia jo.
Sí, quan ja no vol veure ningú que estàs fart, i dius, no, tinc la bateria social, tinc agotada, ja no pot més.
I en Xavier Torrents, bateria?
Bueno, evidentment és innegable pensar en un mòbil ara mateix, no? Un dispositiu electrònic, però jo no sé per què sempre penses en una bateria de cuina.
Anda.
Sí. Igual ara ja, entre que cada vegada la cuina manco, que les cases són com són i l'habitatge està com està, queda un poc enrere, no? Però...
jo encara tinc la segona.
La bateria de cuina, veus?
La meva no, encara la tinc i dura beníssim, eh? Beníssim, és una bona bateria.
I...
són un boomer.
A vosaltres vos... a vosaltres no vos han regalat bateria.
Clar, tu, ja que ho feia de prou.
Nosaltres no, nosaltres un bono de Globo.
Has d'anar a venir.
És que a un moment era...
terrenari de...
sa bateria, sa cristaleria, sa vaixella, es cobert...
No, és que ara que jo mai casar en guany, pues ara que jo xerrava amb sa família de com eren ses bodes abans i com eren i com són ara, i ha canviat un munt. És a dir, jo me contaven que després de casar-te, després se feien, almenys a llum major, d'aquí bons són notes, anaves a mostrar que teva, on t'anaves a viure.
Ah, sí?
I venia sa gent que ha vengut a sa boda i que no ha vengut a sa boda, perquè després hi havia un dia que era des de ses visites...
de sa gent del poble
que no havia vengut, i li mostraven sa casa.
Per compensar.
I ses novies tenien el vestit penjat.
Anda. Mira, aquesta tradició jo no l'he vist.
Jo no sabia això.
M'ho va contar la meva predina.
Però té un sentit justament de comunitat i de poble, de dir, mira, som una nova veïnada, som una nova família, obrint les portes de ca nostra, i aquí comença una nova vida, realment, no?
Pues així se fa, ja.
Que bo, m'encanta.
Perdona, però alguna... ciència infusa devia tenir jo en el moment, perquè nosaltres, en lloc de fer això i convidar la gent, els donàrem unes targetetes a la mar de mones que posaven ca nostra és ca vostra, sí. I posava la direcció, el telèfon, tal. Ja vendrà si vol venir. Sí. Però...
ah, bueno, molt bé, bé.
No institucionalment.
Varen venir, colgui.
Tothom va passar després, darrere els altres. Avui venien uns, un altre dia venien uns altres, això és lo típic, però m'ha xocat perquè nosaltres ho vàrem fer així, i a mà cada targeta, a cada un, per aquest sentit que tu deies, no?
És que
jo ara tenc un ca meva, sortia de ca meva, jo encara amb això era clàssica, no m'havia anat a viure amb ningú abans.
Claro, això passa, per això ho feien, també.
Clar, ara tenc un ca meva i l'ofereixen a qui la vulgui, i aquí som.
Claro. Antes també deien que se casaven joves perquè també per poder sortir a casa seva. Mm. Que son pare i sa mare no els deixaven sortir. Sí. Bueno, això és el que m'han contat.
Ara és just al revés. No. Ara els han d'animar.
És lògic. Sí,
ara com que la gent jove ja no va viure junts i no necessita estar casat, ja realment no... Per això també s'han retrasat molt l'edat de casar-se.
De casar-se, sí, però d'emancipar-se també.
Sí, d'emancipar-se també, però...
per altres motius.
Per un altre motiu.
Sí, juntes un pot tot. D'acord, d'habitatge, un tema de... que allargues...
que abans començava a fer feinantes, guanyaves dos vegades més jove, tenies casa abans...
S'ha festejat d'una manera molt diferent... I
és una suma de factors.
Sí, vull dir, ja no és... anava a dir pecat, però quasi, no? Ja no té la mateixa repercussió anar-te'n a viure en sa parella abans de casar-te que no, ara, no? Vull dir, juntes
tot. Una societat molt més religiosa, molt més catòlica.
Però vivies en pecat. Sí,
totalment.
Sí.
I, però jo crec que moltes famílies, bé, moltes tampoc, però fins no fa masses anys, a sa predina li deia me'n vaig a viure amb el nòvio i se li posaven un poc espal de punta. Ara ja va canviant, però és així.
Sí.
I de bateria, no hem xerrat de la bateria del mòbil, abans que xerraven dels dits i tal, però tu sí que ho has dit, de la bateria del mòbil.
Tranquil, que feia aquell joc de dits.
Que m'has donat pas, és vera. Tens raó. Aquest t'angoixa perquè te quedes sense bateria, que està com a quasi diagnosticat, perquè l'altre dia ho llegia no sé quin article, aquesta espècie d'angoixa perquè se t'acaba la bateria.
Perquè és com quedar-te sense mòbil.
És quedar-te sense... contacte i connexió amb els teus amics, amb la teva família. Quanta gent se sap el telèfon de que seva, de son pare, sa mare, sa seva...
Jo no me sé de memòria, és del meu fill, no? D'aquest del meu fill. No el me sé de memòria, és meu homòsic encara, però...
Sí,
el meu fill,
el
meu fill no els me sé.
Això és... No el me sé. Clar, aquesta te quedes sense bateria i és com una desconnexió del món.
Sí.
Que, de fet, quan volem desconnectar, aturam el telèfon i desconnectes del món.
És la desconnexió digital tan necessària.
Sí.
Jo crec que hem de fer exercicis tots. És com abans anar-se'n com en el desert o de
sí, com
de recés, de tallar amb tot, doncs ara mateix la desconnexió digital. Jo reconec que a mi me fa molt de bé.
Jo tinc molta gent que em diu que per vacances se'n va a llocs on no té cobertura. Per exemple, agafa creuers o agafa... I me diu, això és el millor, perquè no tinc cobertura. La gent no me pot...
Quan no tens disponible, no has de fer cap esforç.
I tu tampoc ho mires, perquè saps que si tens cobertura, estàs pendent. I si no la tens, no passa res.
No passa res.
O si te'n vas a Andorra, que és més car, coses així, que és lloc.
Sí, sí,
no?
tal qual.
Jo crec que vos he contat, però cada vegada estic eliminant més notificacions.
Ja.
Si m'interessa veure alguna cosa, i mir. I si no, doncs pues, escolta, no.
No, perquè t'imposen. T'imposen el fet d'entrar a...
Me surt una cosa que me fa cridar l'atenció i me fa bloquejar i me fa de tal. Bueno, pues, escolta, ja ho miraré.
És molt saludable, sí.
Sí, sí. Poc a poc.
Hem d'anar acabant. Bé, acabant encara no, però mos queda una paraula, que és capital.
Eres la rama que no tiene raíz ni paciencia para fabular. Un fuego lento del que nunca podré salir. Llevo mil vidas atrapado en Madrid, en el margen de sus páginas. ¿Cómo me pides que eche el vuelo si estoy clavado aquí?
A veure, Gori Jaume, capital, que te venes cap si t'he dit capital?
Bé, jo a Madrid.
Ah? Va dir, et joc, no? Vinga, país, capital, eh?
I en Xavier Torrents?
Aquest joc de capital.
També, sos sí. Capital?
Sí, Aido, jo m'he tornat molt crematística i jo penso en money. Capital, societat de capital i capital humà. He pensat,
sí,
no? El capital no només és allò material i és tot bé, també és el capital humà, perquè una empresa sense capital humà no té res. No? I, o sigui que aquesta decepció de recursos, de lo que disposes, d'aquells recursos amb els que disposes, que no són només materials...
I que genera coses, perquè d'alguna manera és capital...
Més dinàmic.
Hauria
més
de
dinàmic,
generar,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, més dinàmic. Ja ha superat tot allò del capitalisme i dels bitllets verds i tal, no?
Clar, capital també mos pot dur xerrar a capitalisme, també és un
clar, tema. Clar. És que m'he resistit anant així tot, he pensat en d'on ves, no? Però
és un tema capital.
Sí.
També és un tema capital, algun tema molt important. També hem parlat aquesta setmana dels pecats capitals.
Ah, bueno, ja ni me'n recordo.
Ja.
Jo, sincerament...
Enveja...
Sí, no, sé quins
luxúria,
són.
Luxúria, però... ira...
Sé quins són, però...
Ara que són les festes de... Bueno, han estat ja, de Sant Joan.
Sí.
A Sant Joan surten els dimonis, i cada dimonis és un pecat capital.
Ah.
I els tanquen, i els...
Sant Joan Poble, vols dir?
Ja no sabia això.
Dimonis enrabiats,
diuen? Dimonis enrabiats. Hi ha dues. Els enrabiats és quan peguen.
Sí. Que surten així com a...
Exacte.
De les cotxeres, de les cases.
És molt guapo, molt guapa, la festa. Montuïri també ho fan, molt guapos.
Que bo. Un dia que parlàvem de gola, crec recordar, algú mos va explicar que aquests pecats que tu ara dius, a veure, ira, gula, gola, luxúria, a veure, tampoc és que siguin tan greus, no? I eren un poc la norma, una societat greco-romana bastant donada a l'excés, precisament per evitar l'excés d'aquells que tenien molta facilitat per beure o per menjar
que
tenien por de damunt un determinat col·lectiu. Per tant, els hi deien alerta'n sira, alerta'n sa luxúria, imagineu sa societat també, després d'una bona gatera, alerta en beure, etcètera, no? Ara les veiem un poc com a... Bé, no és tan greu, no? Més greu és matar. Però podia generar pecats molt més greus, com per exemple tots aquests, no?
És una violació, un assassinat, un,
exactament,
un furt... Un... Sí,
totalment.
No. Jo crec que totes aquestes herències que tenim de llenguatge tenyit moltíssim de lo religiós, amb expressions i tal, tenen un sentit molt profund, si anem a l'origen, no? Perquè... contextualitzat a l'època que varen sorgir i que tenien aquell sentit ple, pues és el que tu dius, tenien una finalitat molt clara d'evitar excessos...
I com a d'educació, també, un poc. En el final era la religió que educava també bastant, no?
Clar.
Educava o posava normes o posava regles.
Hem anat deformant moltes coses d'aquestes i hem anat acabant amb un nacionalcatolicisme que ha fet pensar en el pecat com a culpa, com a càstig, i això ha fet molt de mal. I per això han borrat ara tot el que té a veure amb... Però si vas en el sentit originari, en el seu context, què volia dir? Perquè possiblement podríem... Pues parlant de pecats d'excés d'ús de mòbil, d'excés d'egoisme, d'individualisme, d'excés de desequilibri amb el repart econòmic. Vull dir, hi ha tant d'excessos que...
Jo no sé si també va lligat amb una manera de transmetre coneixements molt més oral que ara. Llavors és més senzill recordar els 10 manaments, el xec capital, els pecats capital, vull dir, era una manera potser un poc més pedagògica o bona de recordar, perquè pràcticament estan parlant que no hi havia impremta, vull dir...
Clar. Sí.
Hi havia papirs, no? I no tothom sabia llegir i escriure. Llavors, crec que és una manera un poc més de transmetre oralment segons quines coses.
Podria ser.
No? Lligat amb tot el que dèieu, evidentment, amb un tema religiós, amb un tema de lluita de classes, amb una... anava a dir polarització, no, però una desigualtat molt gran entre patricis, plebeis, vull dir, tota aquesta d'això, i això, pues, evidentment, facilitava. I ajustat, perquè suposo que cada cultura devia tenir, cada religió, cada lloc, devia tenir les seves versions.
Moltes vegades he pensat jo, perquè no coneixem molt de cultures i tradicions de les tribus africanes, però tenen moltes qüestions que són mig pseudo-religioses per ells i de tradicions i de creences molt arraigades i que tenen un contingut educatiu, no? Perquè creixi la tribu, perquè protegir la comunitat i per... I jo alguna vegada he escoltat gent desperta amb això i dius, ah, sí, és que això té aquest sentit. No és un fetichisme per fetichisme, no és que creguin en la dansa de la lluvia i que de repente de sobte... No, té un component de natura, d'afinar rellotges biològics amb rellotges... Bé, no sé, me pos filosòfica i ja sé.
O com deia, van a ser-hi de comunitat o de pertinença.
De protegir,
no?
De pertinença.
Vinga, hi ha aquesta dificultat i fem aquest ritual plegats com a comunitat, com a, no sé, per posar, no?
Sí.
I aquest sentit, no? Hi ha un pan més de pertinença, pues, que ara s'està diluint per molt de factors.
Perquè són més individualistes i un poc més egoistes tots. I hem d'anar acabant. Però ja que xerraven de capital, i tu que has dit, Gori Jaume,
Madrid.
Importància capital. No, importància capital. Què és capital per en Gori Jaume? Que vulguis compartir amb els oients, eh?
Evidentment, la meva dona, la meva família... i els meus amics.
Xavier Torrents, i què és capital per tu?
Més o manco igual, però jo li dic Redol.
M'agrada Redol.
Redol. I un break, clar, jo penso en capitals, geografia, perquè jo, una de les coses que més recordo quan era petit era aquesta bolla de Mapamundi, on anaves entretenent a mirar les capitals.
Sí,
Redol.
A Redol, i per la Patricia, capital què és?
Jo, el primer que diria és Samó. Samó, és el primer que me ve, però aterrat, aterrat amb persones, evidentment. L'estimació, Samó, les persones.
I de tot això és capital. Per nosaltres és capital tenir-vos en aquest programa. Un dia vos vàrem ajuntar i crec que ha estat una gran idea tenir-vos i que continuï aquí a lo que vos pagam, perquè lo que vos pagam, això sí que és capital.
Anirem de vacances!
I de, escoltau, lots, fins al mes que ve.
Igual.
Adéu. Vente pa Madrid, vente Joselín, vente pa Madrid.
Tú sabes que allí tú no puedes vivir.
Vente pa Madrid, vente Joselín, vente pa Madrid.
Me dijo una noche brindando Joaquín.
Oye.
Martínez.
actitud no puedo vivir.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Ara comença un nou capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, El Palau del Vent.
Capítol 1. El primer pas.
Palma, 3 de la matinada. La pluja cau de ple sobre les teulades del casc antic, però a l'interior d'un taller de ferreria centenari, el temps sembla haver-se aturat. En la penombra, una figura treballa amb la fredor d'un cirurgià i la febrilesa d'un obsés. Als seus peus, un gran mirall amb un marc de bronze reflecteix la imatge d'un cos humà suspès en l'aire, penjat del revés per un complex entramat de cadenes i peses de plom. Fusta del banc de treball, al costat de la bàscula, descansa la mà dreta de la víctima, amputada amb una línia de tall quirúrgica i mil·limètrica. La ment que mou aquests dits no cerca la tortura, cerca el calibratge, una massa exacta que no pot superar ni faltar un sol gram per mantenir la tensió de l'estructura. En desenganxar el contrapès, l'engranatge del sostre cedeix sense cap sacsejada. La figura extreu de la biga mestra una caixa de fusta de tec enfosquida pel transcurs de més de 100 anys. Sense cap pressa, la figura camina cap a la porta del taller, surt, tanca en clau i desapareix en la nit plujosa. A l'interior, en el silenci absolut de la matinada, el cos suspès continua penjat sobre el mirall, mantenint la maqueta del sostre en un equilibri perfecte. Taller de la Canyera, 8 del matí. El descobriment del cos per part de l'ajudant del taller ha mobilitzat la policia judicial.
Gràcies per venir tan aviat, sastre, Vilaseca. Sons inspectora Marta Torrents. Ja sé que el Departament de Patrimoni no sol rebre telefonades en aquestes hores, però quan la científica ha vist la posada en escena d'aquesta salvatjada, no sé, he pensat que potser mos aniria bé la vostra visió.
Mare de Déu santa! Ramon, mira això!
Buf! Un home gran penjat del revés des de la viga central. una mena d'arnès de cadenes i politges i un mirall gegant just a sota, reflectint tota l'estructura.
La víctima és en Carles Ferragut, 62 anys, el darrer mestre d'una saga de ferrers del casc antic. El seu ajudant l'ha trobat en arribar a fer feina a les 7 del matí. Encara està en xoc. L'estan atenent a l'ambulància. De tot d'una, han pensat en un robatori violent o una venjança, però mireu-li el braç dret.
Li falta la mà. Quin horror. Però fixeu-vos-hi, Ramon. No hi ha taques de sang, ni en el mirall ni pel taller. La sang ha caigut directament dins d'aquest pou a la terra, que té tota la pinta d'haver estat mogut fora del mirall.
I la mà amputada està aquí sobre, de vora la bàscula del taller. Això és molt estrany, inspectora. Si fos una tortura o una mutilació per rancúnia, haurien deixat la mà a qualsevol lloc o se l'haurien endut. La posició de cada element sembla... mesurada?
Mesurada? Què voleu dir? Que qualcú s'ha pres els temps de calcular on deixava cada cosa?
Inspectora, vingui aquí. No miri el cos penjat del sostre. Miri només el reflexe del mirall a terra. Què veu?
Veig ses cos com si estigués de peu. I ses cadenes... ses cadenes semblen atzars d'una teulada.
Exacte. És el que s'anomena una maqueta funicular. Les cadenes pengen per la força de la gravetat creant corbes parabòliques perfectes. Catenàries. Sabeu qui feia servir aquest mètode de cadenes i peses penjades al revés per dissenyar les seves estructures? Antoni Gaudí.
Gaudí? M'esteu dient que l'assassí ha muntat aquesta escena inspirant-se en l'arquitectura d'en Gaudí?
Hi ha una altra cosa, inspectora. Miri la fusta d'aquesta viga on estan ancorades les politges principals. Hi ha una marca de pols molt clara. Un quadrat buit. Aquí hi havia amagat un objecte pesat que ha estat retirat fa poques hores. No hi ha dubte.
I si en Carles Ferragut fos un descendent d'un mestre ferrer que va treballar amb en Gaudí a la catedral de Palma? Podria ser que amagàs algun tipus de documentació o una peça d'aquella època?
És possible. Mireu això. L'assassí ho ha deixat ben visible damunt la bàscula, just al costat de la mà amputada. Una plomada antiga de ferro. Té gravat un any. 1908. I unes inicials. A, G.
O sigui, que l'agressor no venia només a matar en Ferragut. Venia a cercar el que fos que hi havia guardat aquí. Però, per què penjar el cos de manera tan complexa? Per què amputar-li sa mà i recollir sa sang?
Ara mateix... només podem formular una hipòtesi, inspectora. Si el mecanisme de la viga estava connectat a les cadenes, pot ser que l'assassí necessités mantenir la tensió de l'estructura per poder extreure l'objecte sense danyar-lo. El cos podria estar fent de contrapès. Quan despengeu el cos i el metge forense faci l'autòpsia, podrem analitzar els pesos exactes.
Bé, sigui quin sigui el motiu, mos trobant davant d'un crim premeditat d'una fredor absoluta. Sastre, Vilaseca, vos assigno oficialment com a assessors de la policia judicial per aquesta investigació. Necessitant saber si hi ha relació entre en Gaudí i sa família Ferragut.
Començarem a investigar els arxius gremials i la documentació de la reforma de la seu immediatament, inspectora. Hem de descobrir què hi havia dins aquesta caixa.
Carreró de la Calatrava, a 80 metres del taller precintat. Dins una furgoneta de repartiment aparentment buida, la foscor està il·luminada només pel parpelleig blau de quatre pantalles d'alta resolució.
Anem a veure què tenim a la xarxa local de la policia. Xarxa wifi mòbil de la policia judicial. Encriptació bàsica. Massa fàcil. Cercant dispositius no protegits a la zona del precinte. Bingo! Portàtil de la senyoreta Núria Sastre. Sense antivirus? Per favor. Directori obert. No feia falta, senyoreta Sastre. Quin regal. Però, si insisteix, gràcies per deixar-me la porta oberta.
A la pantalla del llop comença a reproduir-se el senyal d'àudio i les fotografies de la policia científica que na Núria Sastre està rebent al seu correu.
Cadenes? Pesos de plom? Un vell esquarterat? De què dimonis fa aquest joc?
En Llop ajusta la càmera d'un dron de reconeixement des de la teulada de la furgoneta. Es veu sortir pel portal del taller la inspectora Torrents, na Núria i en Ramon.
Mira per on. A la periodista Sastre. I en Rambo, Vilaseca. Em feies mort a peus del far de Cala Figuera, no? Ah? I doncs mira, som aquí. I ni vas sospitar que el cadàver que varen trobar amb la meva documentació era el d'en Martell. Oh, petitet. Més prest que tard et faré una visita que et deixarà estorat. Però ara mateix no em convé gens descobrir-me. Vosaltres dos anireu fent de cans de caça per a la policia i jo aniré llegint el teu ordinador. Sastre, en temps real. Em sou molt més útils vius i treballant de franc per jo.
Acabeu d'escoltar el primer capítol del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. La troballa macabra d'un cos penjat sobre un mirall a un taller del casc antic de Palma ha obert un enigma centenari relacionat amb Antoni Gaudí. Aconseguiran na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca desxifrar el significat del crim abans que l'assassí torni a actuar? Quins secrets amaga la plomada de 1908? En David Ordines és el narrador de la història. Naina Serra interpreta na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca. Na Pat Aguiló és l'inspectora Marta Torrents i en Toni Pons és en Llop. Vos esperam en el següent capítol, l'equació dels 72 quilos.
Entre avui i demà amb Barassal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.
T'imagino cap per avall, amb les cames a una branca i el teu cos que es va gronxant. Mentre cauen pensaments que es desprenen amb la força d'un got d'aigua a l'inrevés. Un, dos, tres, són les últimes gotes i res més. Tres, dos, un, s'evaporen i s'enfilen cap amunt, damunt, damunt, mantant. Torna vent, vent que mou el temps, temps que passarà. ràpid i fa empentes el present. Present damunt del cap, el cap massa ocupat. No deixar-se res a les butxaques del passat. Oh, 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 oh,
oh. IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Continuen encara les reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, i amb els portaveus parlamentaris. En aquests moments, just està acabant la reunió amb el portaveu de la Unió de Formentera. Maria Eugènia Quegles, des del Consell